I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'estat de salut del comerç local. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Montse Moral, farmacèutica i rotària, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta de Tot Sant Cugat, i Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia. Bé, cansats, no, dèiem?
Cansats?
La primavera.
Sí, deu ser la primavera, deu ser el bon temps. Venia bon temps, ara ens torna
la fred. Sí, de sobte passem fred pel matí.
Bé, sí. Això de que el bon temps és la calor i el sol i el mal
també
temps és la pluja, després de la sequera que hem patit, no sé quin seria el bon temps.
Jo crec que estem contents amb el que tenim, no?
Hauríem.
Jo els tinc.
Mentre no faci disbrats.
Exacte.
Bueno, la veritat és que enguany es poden queixar poc, perquè pluja que em faltava, sí. No? Bueno, està bé.
Ja ha nevat fa dos dies a Reus de Peguera, per tant, més reserva d'aigua. Feliços, tu. Gràcies.
Doncs celebrem aquesta pluja i ens anirem adaptant al que el temps vulgui fer, perquè tampoc ens en queda una altra.
Tot és posar-se capes, no?
Exacte, anem a... amb tipologia ceba de vestuari i anem vestint i desvestint al llarg del dia. Bé, anem al tema que ens ocupa avui. Sant Cugat és una ciutat que compta amb més de 250 comerços al centre del municipi. Al llarg dels anys el comerç de proximitat ha anat canviant i de mica en mica s'han tancat establiments històrics que han donat pas a la proliferació de botigues de grans marques que conviuen alhora també amb altres models de negoci més petits que també busquen el seu lloc. Això ha comportat, d'una banda, una disminució de la diversificació de l'oferta. De fet, és una realitat que Sant Cugat compta actualment i només al centre de la ciutat, per exemple, amb gairebé una trentena de centres d'estètica especialitzats en la cura de les ungles i a més d'una vintena de forns de pa i fleques, 8 de les quals estan situades en un mateix carrer i a només 350 metres de distància. Fet aquest petit preàmbul arran de la notícia que han fet els companys d'informatius, quina radiografia en feu vosaltres del teixit comercial de Sant Cugat?
Jo el que he vist els últims anys és aquesta... Vale? Tenia el micro malament, vale?
Sí.
Dic que tenen... hi ha com aquesta substitució, sobretot a les zones més principals, eixos, entenc que molt marcat pel preu del lloguer dels locals, perquè hi ha que són caríssims, hem vist moviments de comerços d'un lloc a un altre fugint d'aquests preus que ja eren inassumibles, no? Si un lloguer val pràcticament 4.000 euros al mes, com és algun cas, si tens una cafeteria, quants cafès has de vendre? Si tens una peixateria, quant de peix has de vendre? No? Vull dir que hi ha aquesta situació que, clar, una gran marca es pot permetre, una franquícia ja no tant, perquè no deixa de ser algú que accedeix a aquesta marca, però que és responsabilitat seva, diguem, com un autònom o una petita empresa. I, per tant, que és una tendència que s'hauria de revertir d'alguna manera, però que si el mercat està com està, especialment en alguns carrers, és molt difícil de revertir. Tot i això, han tingut sort alguns comerços que, malgrat que han hagut de canviar de lloc, en els altres llocs sí que han aguantat, i d'altres que directament han hagut de tancar. Per tant, no sé si està en una qüestió de més o menys suport al comerç com de com està el mercat, sobretot pel que és la despesa principal, que és el lloguer.
Bé, jo l'altre dia entrevistava, encara l'he de publicar. Crec que el Jordi sí que ja va publicar, va ser tu que vas publicar una entrevista al nou president de Sant Cugat Comerç. Ell deia que el preu del lloguer, que sí que són elevats, però clar, que si el negoci funciona no hauria de ser un problema, però sí que és veritat que...
És a dir, que s'emporta una mossegada important,
clar,
no? Clar,
s'emporta una mossegada important, llavors també pensa que si has de tenir algú llogat no t'ho pots fer tot tu, perquè potser no pot estar el propietari a les 12 hores que està obert un comerç allà despatxant, i si suma, no? També, bueno, això que abans anava a dir, quina radiografia fem. Jo crec que és molt variat, és variat i tenim molta oferta al centre de Sant Cugat i que a vegades potser no li donem el valor, el valor que té el comerç de Sant Cugat, perquè jo crec que pràcticament pots trobar de tot el centre.
Qui viu al centre?
De Sant Cugat, vull dir, tens des d'alimentació que tens per triar i per vendre, roba, potser el que falta una mica és oferta de roba d'homes. Això sí que algun home m'ho ha fet.
Dona, sí,
sí, m'ho ha fet notar. Però bé, que en general crec que té una bona oferta al centre de Sant Cugat. Anava a dir alguna altra cosa. Sí, el problema que té també, crec, és la competència online, que jo crec que també ho plantegen a la famosa aquesta taxa Amazon, no? Nosaltres estem pagant uns impostos per estar físicament al centre de la ciutat i Amazon ven al centre de la ciutat, però no paga impostos. Jo crec que per això això serà una mica complicat legalment de poder-ho posar.
Montse.
Bueno, jo sabeu que sóc farmacèutica i he tingut l'honor, de veritat, de ser farmacèutica comunitària. Aleshores, professionalment sóc farmacèutica i la meva vocació és de servei i atendre la gent, però clar, a les farmàcies es veuen com un comerç també, val? Però no deixaré la meva part professional per parlar de la part comercial. A veure, i ho compararem amb els altres comerços, ha d'haver diversitat. El comerç és riquesa per una ciutat, per la població, per cohesió, i ha d'haver diversitat. I hauríem d'estar poder... No dic que en regulin, nosaltres estem regulats, les farmàcies.
Les farmàcies, els estancs, no, ha... d'altres...
Sí, esteu regulats, però també dèiem que hi havia molts dels ungles, però de farmàcies d'un i dels que s'han enfocat al centre últimament.
A veure, si això, si vols, el toquem les coses, però més que res vaig al més genèric, que és que després les coses s'autoregulen, perquè no és lògic que hi hagi 30 llocs per les ungles. És que no ho entenc. I un mateix es fa mal. A veure, les persones, tothom té dret a tindre aspiracions i a fer el seu negoci, però has de valorar una miqueta, si n'hi ha molts més t'estàs posant també la soga al coll, no? Clar, tothom vol estar al carrer principal perquè allí és on te passen més gent i en tens més oportunitats. Bueno, jo en el meu fa anys vaig ser tan boja que vaig voler muntar una farmàcia en el lloc que estava, hi havia una riera o no sé què, i vaig anar allà al carrer Santa Trasallada de tot, amb un semisòtan, que em van dir tots, quina cosa més rara, dic, és que jo soc farmacèutica, jo no vaig a fer negoci, vaig a atendre la meva gent, i vaig fer vocació de servei, però això no és lo normal, ja us ho dic, no és lo normal. I tothom que es posa farmàcies en el centre, una cosa, el que li permet la llei, a buscar, bueno, clar, el flux de gent, que és el que després permet pagar els lloguers, tot és normal, però jo crec que el comerç, el que té de bo és sempre la personalització, el tracte humà. I aquest és un valor que no poden perdre ni les farmàcies comunitàries, o el tracte professional humà, ni que qualsevol comerç. I això és el que aguanten aquestes botigues, que van un esprit de sacrifici de servei molt gran, perquè tu ho has dit, són moltes hores. I això és té vocació, no és té vocació. Però després, avui dia, costa molt, aixecar la persiana i tancar la persiana tots els dies de l'any, els impostos que es paguen. I clar, s'hauria de mirar d'ajudar la gent, perquè tot això és una riquesa en tots els aspectes, parts socials, la pau, la cohesió, servei, tu te trobes bé en una ciutat en què et saps que pots trobar de tot, i a més una cara amable, una persona que... Mira, jo l'altre dia vaig tenir una experiència boníssima, vaig tenir que anar a comprar un regal, perquè em vindrà una persona de Mèxic la setmana que ve, i en aquest congrés que faig de Rotary, i vaig voler regalar una cosa de Sant Cugat, i vaig anar aquí al Kiva a comprar aquell perfil, i llavors li pregunto, escolta, on puc gravar una placa? Doncs pues ves a la joieria tal. Si vols dir que el nom no, però... Vaig a aquella joieria tal, miro la targeta, és del 1880. Dic, ostres, tants anys que sou joiers. Diu, ja ho era el meu avi, que era de Mallorca. Jo vaig vindre aquí. O sigui, el seu... I té eines del seu avi. Vam estar parlant i és encantador poder tenir aquestes històries, aquesta part humana. Bueno, jo trobo que això ho hem de cuidar. Però clar, els lloguers apreten.
Com es fa per cuidar aquest teixit pues que fa comunitat, que és de proximitat?
Posant en valor.
Posaves el focus, no?, en aquests negocis d'estètica d'ungles, que n'hi ha més d'una trentena. Ara ve el cap, per exemple, fa uns anys que també hi va haver, no sé si dir-ho, la moda dels vapejadors.
Sí, clar.
Que
sí.
També al centre era ple d'aquestes botigues que van aparèixer com bolets. Van aparèixer i van desaparèixer.
Les ungles van desaparegut.
Amb els anys, però les ungles...
Algunes sí.
Però desapareixeran, home.
No ho sé.
És insostenible, això.
Bueno, és insostenible. Sí. Ja fa temps que hi són, i jo veig les adolescents que totes van boges per fer-se les ungles. Sí. I jo també, però jo sempre vaig al mateix lloc. Les ungles és un tema sagrat.
Respectable. Per mi no sagrat.
Bueno, per mi, bé, doncs sí. No sé si desapareixeran o no. Suposo que n'hi ha moltes que són regentats per gent d'altres països, no sé si li podem dir orientals, no sé si es pot dir, però és veritat que hi ha bastants d'aquest tipus que són més barats, fan servir un producte que és de menys qualitat,
perquè...
Depèn del negoci, suposo, no? O...
Normalment. Jo sóc una usuària, normalment l'ungla l'has de recuperar quan te l'has fet amb un negoci d'aquests. I són més barates, o sigui, dues o quatre pessetes no existeixen. Així de clar. I les adolescents, jo crec que si tu passes, veus el tipus de client que hi ha. Són més barates i suposo que tenen el seu nínxol de mercat. Jo de moment les veig plenes. No sé... No sé si desapareixen o no, però fa temps que hi són, eh?
Home, jo el que desitjo és que tothom tingui feina, que tothom es pugui guanyar la vida. I si això és una oportunitat per aquestes persones d'aquest sector, me n'alegro molt. I si hi ha una demanda de nenes joves que necessiten ser més feliços pintant-se les ungles, doncs pues que siguin feliços. Jo no tinc aquesta necessitat, però la respecto. Però la competència... A veure, la gent, quan munta un negoci, més o menys has de pensar què puc oferir. Què oferiré jo?
De diferent, sí, sí, clar.
I després, si hi ha quatre igual que jo, doncs potser que me'n vagi a un altre lloc, perquè he de veure quina economia tinc i què puc fer. Però és que això a vegades la gent es posa amb la il·lusió i després sap molt de greu, costa molt obrir un negoci i és terrible tancar. I això sap molt de greu. Però, clar, tampoc no pots culpabilitzar la gent, no en compren, entens?
Creieu que s'hauria de regular d'alguna manera la diversitat de negocis que hi ha en determinats espais de la ciutat o l'administració? Aquí no hi ha d'entrar.
Aquí no, jo crec que no hi ha d'entrar.
Crec que no hi ha d'entrar si no és una cosa vital.
Però no sé si es corre el risc, per exemple, que hi hagi certs sectors que monopolitzin aquests espais i que després doncs, la ciutadania no pugui anar a fer una compra diversa, com a dia d'avui sí que es pot fer, de diferents sectors en un mateix espai comercial geogràfic.
Jo suposo que es podria fer alguna cosa similar al que es fa en els mercats, que és prefixar el mix comercial.
Exacte.
I marcar uns percentatges màxims de cada activitat, però més que això no. Però en el sentit d'això, si tu tens un centre de ciutat i tot l'eix de vianants és d'un o dos activitats, potser no conveni com a ciutat. Per tant, entendre això com una espècie de mercat a cel obert i que, per tant, pugues fixar un mix comercial que l'administració prefixa és l'únic mecanisme que, no sé tampoc quina seria la viabilitat legal, però és l'única cosa que se m'acut. Però, clar, tal com està regulat tot, diguem, que és que cadascú, evidentment, pot obrir el negoci que vulgui on vulgui, on s'ho pugui permetre, de fet, més que on vulgui, veig molt difícil fer alguna cosa. Realment.
Però, bueno, aquí podríem, per exemple, no ho sé, no conec en Jaume a buscar allà, però no sé el que pot fer l'Associació de Comerciants, però l'Associació de Comerciants, junt amb l'Ajuntament, pot fer assessorament, orientació a la gent que vingui.
Es fan formacions.
Formar-te, mira, no, perquè no expliqui l'has dit la gent, però dir, mira, aquesta zona poder, aquí faria falta això, faria falta allò. Donar consells, evidentment no. Orientació perquè hi hagi diversitat i riquesa. Tornant al tema de les farmàcies, jo ara fa temps que estic jubilada i no estic en el món de la... Però jo quan he vist que s'han muntat tantes aquí en el centre... Bueno, i també, bueno, tres, s'han obert tres noves, totes estan aquí ficades aquí al mig. I jo penso, ja vivien de farmàcies, la gent ja estava atesa. Llavors, vale, per què et poses aquí? Tenim barris que estan creixent. Turó de Can Mates, Pulpalleres, hi ha altres llocs que et podia... Clar, no hi passa tanta gent, però haguessis pogut fer
més servei. Entenc que la gent vol maximitzar el benefici i aconseguir com més ingressos millor.
Sí, el negoci de farmàcies però... està avui en dia amb les cremes.
Què?
Amb la parafarmàcia.
Amb les cremes.
Avui dia, lamentablement, han de fer això. Però també tenen la competència dels... Saps què passa? Et van a buscar el consell, tu dones el consell professional, però després ho compren per Amazon i per internet.
Parlem, si voleu, d'això. Heu tret dos temes quan fèieu la radiografia primera que us havia demanat i han sortit dos temes que estan molt relacionats amb el comerç local. Una és els preus del lloguer, sobretot en aquest eix de vianants de Sant Cugat, que són uns preus extremadament elevats i que possiblement no qualsevol persona té un coixí econòmic per poder fer front a aquest lloguer i mantenir durant un temps, mentre no arriben els beneficis a la seva activitat. I l'altre és el comerç electrònic. No fa anys que es parla del comerç electrònic i quin efecte té això, sobretot pel comerç local i pel petit i mitjà comerciant. Evidentment, el comerç electrònic no desapareixerà. Com ho fem i quines eines tenen des del comerç local i també quin paper i responsabilitat hi té la ciutadania a l'hora de garantir la supervivència d'aquestes botigues que tant ens agrada quan passegem per la ciutat, doncs mirar els aparadors, entrar, demanar consell, provar-nos les coses,
bé, i
davant de fer front al gegant electrònic, per dir-ho així.
A banda que a part del comerç té un... fa servei de seguretat, perquè si tu passeges a la nit per un centre on no hi ha comerç, que no hi ha paradors il·luminats, és una cosa. Si hi ha paradors il·luminats, n'és una altra. A part, té una funció vital de cohesió social, que és allà on la gent es troba. Allà on la gent es troba i tu trobes el veí que havia viscut al costat a casa teva fa 10 anys i li demanes com està. O l'amiga que anava a l'escola amb tu, que la trobes fent cua a la farmàcia. O sí. Dir que no és allò que és perquè ens agrada passejar. És a dir, té una funció molt més allà. Què podem fer? Doncs anar-hi a comprar, bàsicament. Sí. Ells què poden fer? Jo crec que haurien d'atendir tots, haurien d'atendir a també fer venda online. Que la gent li facilitis que et porti el producte a casa.
Això també té un impacte després en la petjada ecològica, no? Que també hauríem de tenir en compte. Molts i moltes, pues, a la gent li agrada la comoditat i que li arribin les coses a casa, d'ara per ara, gairebé, i sense haver-nos de desplaçar. Però tot això té unes conseqüències. Una d'aquestes és la petjada ecològica, l'altra és que la gent hagi de baixar la persiana perquè ningú s'adança a la botiga. Per tant, quin sentit té tenir una botiga i una persona contractada o tu mateix treballant, doncs, les hores que els comerços tenen les persianes obertes, si al final la gent vol comprar a través de la pantalla o a través del mòbil, no? I els portin a casa.
I saps què passa? Que terapèuticament, és que ara jo com que soc sanitària, la gent cada vegada està més... molt tancats, molt aïllats, tots estem amb això.
Bueno, és una societat cada vegada més individualista. No?
Llavors, com tot, hem de posar, jo sempre dic, la dosi. Tot és, depèn de la dosi. Tot està bé, però depèn si te passes de la dosi. No pots estar tot el dia aïllat i comprant tot per internet. És bo sortir, caminar, que toqui el sol, mitja hora al sol, vitamina D, et va bé pel cervellet. Trobes algú, trobes un altre. Inclús hasta fas una abraçada, ostres, oxitocina. La gent estaria més contenta. I el comerciant, quan el vas a veure, li dones una alegria, també li dones vida. O sigui, tot és riquesa. O sigui, hem de fomentar que la gent no es quedi tot el dia tancada a casa.
No, si no ens hi quedem tot el dia.
Però que surtin, que surtin. És bo. Jo treballo molt a casa per internet, però m'encanta venir aquí i participar i després anar a un lloc i saludar un altre. I això forma part de la riquesa d'una ciutat i de poder viure en un lloc com el que estem.
Però jo no crec que sigui una qüestió de quedar-se a casa tancat. És una qüestió, crec, de temps d'anar a fer la compra.
Ah, bueno, no.
De temps d'anar a fer la compra.
S'ha de treballar menys.
Bé, jo vull ficar sobre la taula una mesura, una opinió impopular, suposo que, bueno, suposo que els comerços potser hi estaran d'acord. La jornada de 37 hores i mitja és una altra pala a les rodes pels comerços, perquè sí, clar, com quadraran les jornades dels treballadors? Sí, no ho mires així, però pregunta'ls.
Ja veig moltes solucions. Si no
pregunta'ls si tancaran abans.
Cap problema. Tancaran, es fa en molts països de la Unió Europea i no passa res.
Tancaran abans. Bueno, potser si els preguntes a ells diran, bueno, sí, menys negoci, i els usuaris també diran, home, pues si tancen abans i jo surto a les 7 i ara resulta que...
Perquè sortirem abans.
El meu... Sí, els periodistes sobretot, no?
Bueno, hem de parlar de conciliació també amb la gent que convoca rodes de premsa i activitats.
Sí, bueno, no, o quan passen coses al món, a la ciutat, no? I no tenen horari les coses que passen moltes vegades.
Depèn d'oficis, jo en tot cas...
Depèn d'oficis, però el comerç segur que no està d'acord amb els 37 hores i mitja.
Jo en tot cas, a mi l'excusa del temps em sembla moltes vegades una excusa. Jo entenc que hi ha molta gent que treballa moltes hores. Soc el primer que treballa moltes hores. Però jo tinc temps d'anar a fer la compra a botigues del centre, caminant tranquil·lament. Segur que hi ha qui té criança, qui té no sé què, però em costa molt creure que no pogués tindre una, dues hores a la setmana per anar a comprar. Vull dir que de vegades crec que és una qüestió més
d'organització
i de comoditat que no d'una manca de temps. A nivell de jornada laboral, jo no, sent un salt que no és tan elevat com hauria pogut ser, que és una reducció d'unes poques
mitja
hores
hora,
per això,
mitja hora al dia.
No ho veig una cosa especialment problemàtica per a ningú. Alhora, té tan poc impacte que no sé ben bé com s'implementarà, perquè segur que hi ha molts que... Com si...
Que no s'acaba aplicant.
Que no s'acaba aplicant, no? Més, entre altres coses, perquè no hi ha consens polític, però això és una altra...
Us convidaré a la tertúlia demà, que vull abordar aquest tema.
És una altra cosa, no?
No, ja demà no, tants de dies, no tinc temps.
I a mi m'agradaria creure que en el tema de la venda online, que és l'altre gran repte, acaba passant alguna cosa com acaba passant a les grans superfícies, que es tenien molta por, però al final no ha matat de tot el comerç. I m'agradaria pensar que passa això. Però és cert que quan veus els hàbits de consum, sobretot de la gent més jove, la venda online és molt, molt... Bueno, és que ho compren pràcticament tot online, no? Per tant, no sé si pot haver aquest encaix com acaba passant a les grans superfícies, perquè el consum és molt elevat. En canvi, jo crec que les dificultats que tenen els comerços menuts per apostar per la venda online són molt grans, perquè és molt difícil competir contra gegants com Amazon, no? I, de fet, el valor que aporta el petit comerç difícilment el poden transmetre a través de la venda online. Que pot ser una forma d'intentar salvar els números si es funciona, sí, però tampoc crec que sigui la gran solució davant d'un gegant com és Amazon.
Mm-hmm. Parlem, si voleu, de la convivència entre el petit comerç i les grans marques. A Sant Cugat no s'hi han instal·lat almenys fins ara botigues de grans marques, també perquè l'espai de lloguer...
És que no hi ha locals.
No hi ha locals perquè hi vinguin, per entendre'ns, gegants d'Inditex o marques similars. Sí que hi ha altres franquícies en format una mica més reduït. Creieu que la possible instal·lació d'aquest tipus de botiga jugaria a favor del comerç de la ciutat o en contra, ja que ja hi ha altres alternatives?
Els comerciants et diuen que si no és excessiu, sí, perquè serveix de pol d'atracció. A mi em preocupa, perquè el tipus de consum que fomenten aquestes marques es basa en una desigualtat nord-sud, en explotació laboral, en productes de baixa qualitat, i per tant és una lògica molt, molt negativa en quant a molts aspectes socials, ambientals, no? Alhora, clar, és que és difícil, perquè quan, si realment serveixen de pol d'atracció i és la forma de salvar el petit comerç, no? A mi em costa de veure, però, per exemple, en mercats més o menys acaba funcionant. En alguns llocs tindre un súper perquè la gent va i passa després per les parades. I al final una cosa similar portada...
Torrebanca funciona, per exemple.
És una lògica similar portada al tèxtil o
a Mirasol funciona, però el Pallera és que no funciona perquè no s'ha de passar per les
petites. A nivell d'infraestructura és diferent a Volpallera.
A mi el que em preocupa és que aquesta lògica faci que... accepten els petits comerços que el comprar barat siga online i allà, i que en aquesta lògica de jo aporto més qualitat, que per se és positiva, el que acabem fent és elititzar el petit comerç. Perquè llavors la ciutadania que necessita comprar barat perquè té uns sous de merda, que en són molts, acaba anant, perquè no li queda més remei a altres llocs, no? No ho està fent tot el petit comerç, però a mi em preocupa veure com no només estem veient una substitució, sinó que a cada rehabilitació, a moltes rehabilitacions que veus de comerços que havien existit prèviament al centre de la ciutat, de sobte és gourmet o és no sé què, i això a mi em sembla un problema.
Sí, sí.
És un problema. Coincidiu?
De totes maneres, has dit que no tenim grans comercials, però és que estem pensant, perquè com que estem pensant aquí, però tenim el centre comercial que és de Sant Cugat, i allà sí que tenim totes aquestes marques... O sigui que allò també s'ha encubat. Passa que sí, s'entrem...
És un altre model comercial, però sí, evidentment comercial, és la
ciutat. O sigui que tenim els dos, el petit comerç i tenim les grans marques allà, qui vulgui. O sigui, pots triar. Passa que és el que dius tu. És que el petit comerç o aguantar-se... Bé, bueno, per això sempre tenim el barri de Sant Francesc.
Sí.
Que és, per mi és el...
Però és meravellós.
Però hi ha una part de la ciutadania que no hi arriba, no? Que queda al monestir.
Jo que cada vegada...
També són els preus del lloguer, que ja veurem amb la vianantització. Sí. Vingut de Cerdanyola.
Jo crec que penso que els hi deu anar bé, almenys crear barri, és un comerç molt proper.
Jo crec que depèn de comerços.
Sí.
Perquè les vianantitzacions generalment van bé al comerç. Sempre hi ha molta crítica i després funciona. Però és cert que veus que en el moment de la vianantització, els anys següents, hi ha canvis d'activitat en alguns casos, no?
Trobeu a faltar algun tipus de comerç al centre de la ciutat?
Home, es troba a faltar... Perdó. Es troba a faltar... més potser alguna més ferreteria de més, que dius, on te vaig a comprar? Jo tinc una cosa de casa molt petita, que la tenia al pont, que allà ho trobaves tot, clar, Collfabà, i em queda com més lluny. Hi ha algun tipus de comerç d'aquest més...
Merceries?
De tot, merceries, de tot, perquè hi ha coses, això, on t'ho vaig a comprar jo ara? I al final acabes anant als basars, no?, a vegades, a buscar coses de... Que sí, perquè, clar, a vegades és que allà ho trobes tot, no? No sé.
Jo la veritat és que no tinc problemes en trobar... cap producte en especial, excepte coses molt concretes, no? Que al final, bueno, vale, ja t'ho fas. Algunes és perquè quan vinc de fora vull trobar coses que en el coll es mengen i així no, i per tant m'he d'apanyar jo la vida, no? Però això ja són manies d'algú que ve de...
Jo, per exemple,
no molt lluny, però que canvia.
I Però, anava a dir que a vegades també comprar el comerç local és com fer una mica d'activisme, eh? Bueno, ho parlàvem també, deia el Jordi, no? Els lloguers, els sous que té la gent. Mm-hmm. Dius, bueno, va, vaig a comprar alguna botiga d'aquestes xarcuteries que hi ha pel centre dels gais per fer comerç, però bueno, a vegades surts d'allà tremolant, eh?
Jo l'única cosa que trobo a faltar és un vincle més entre producció local i venda en comerç. Perquè si vols fer un consum, per exemple, d'agricultura més o menys de proximitat, agroecologia...
Has de fer en cistella
o en grups de consum. I, ostres, per què no hi ha fruiteries en Sant Cugat que tenen els productes de la Rural? La Rural ha obert la seva pròpia botiga en Vallvereix. Per què no la tenen, no sé, qualsevol fruiteria del centre, no? Clar. O sigui, aquesta potenciació del comerç local no només siga a que tots els valors positius que ja hem explicat, diversos, sinó que també siga fomentar la producció local, nacional, com vulgueu dir-li.
De proximitat. Coses
de proximitat, perquè si no el que ens passa és que el petit comerç pot acabar reproduint coses que li critiquem a les grans superfícies. Tu vas a una botiga de moda i tot i que és comerç local que està molt bé tal, aquell producte està fet a l'altra punta del món.
Home, que... la roba, Jordi, gairebé tota, eh? Comencem a mirar les etiquetes.
A mi venen al cap alternatives, però són marques que són molt cares. Aquí parlo de l'est de...
Clar, jo acabo comprant de segona mà o vaig directament que m'ho facin a mida. Però clar, fer a mida és car.
Home, tu vas a un sastre?
Vaig a un sastre, tinc prop de casa un sastre.
Veus, per on? Veus quina sorpresa, això és la notícia.
Anar a un sastre has d'acceptar que vas a fer-te uns pantalons que seran més cars perquè hi ha una feina tal, no sé què, que seran més bons i que seran els que posaràs potser...
Durant més anys.
Més anys, també els dies de més lluir, fins que comencen a estar ja una miqueta així, que després
cada dia.
I la resta acabo comprant de segona mà, perquè dic, per acabar comprant un producte de l'altra punta del món, però ho compro de segona mà i estic allargant una vida d'un producte que és de l'altra punta del món, però estic allargant-li la vida, no? Bueno, tampoc tenim quasi botigues de segona mà en Sant Cugat. Quan vas a comprar roba de segona mà...
Me la poso a Mercantic.
Clar. I llavors el Mercantic és la lògica és també més elitista, perquè tot és...
Està enfocat a grans marques.
Bueno, és vintage, no és la lògica de reaprofitament, realment. És una lògica de això. Bueno.
Jo m'agradaria també fer una... parlar del centre comercial de Mirasol. Mirasol, ja fa molts anys que estic a Mirasol, no teníem res, ens costava molt arribar... No estàvem ni senyalitzats en el mapa quan jo vaig vindre. Es deia Mirafang, escrivia en una revista que es deia Mirafang. I ara, doncs, des de fa uns anys, també ens vam... tenia un centre comercial, es va posar una cadena de supermercat important, però a més per arribar has de passar per un mercat i allò té vida, jo crec que ha sigut un model que està bé. Allà m'hi trobo...
I el mercat de pagès també?
I el mercat, els dissabtes al dematí, mira, això ho fa la ciutat de veïns. Vull dir que, a veure, els barris també, jo estic contenta ara, ja moltes vegades, abans tot havia de vindre a Sant Cugat, jo estic contenta de poder comprar allà, i miro de comprar a tota la gent d'allà, o sigui, perquè és mantinguin. I em fa il·lusió perquè molta gent, la trobo molta gent de quan jo tenia la farmàcia aquí de Santa Teresa, gent de Valldorès, gent de la Floresta, perquè clar, es pot aparcar, està molt bé, aparquen, compren. Sempre trobo gent que fa anys que coneixia i és, bueno, és allò que us deia, la part emotiva, la part, no sé, social.
Social.
I és maco, és maco. Mirasol està fent, jo crec que els hi va bé i estic contenta i s'han posat algunes botiguetes més. Tenim allà un rellotge que arregla les coses, que és una persona encantadora. Bueno, jo crec que poder compartir amb vivències amb la gent és molt maco i val la pena anar a comprar. Encara que a vegades has de fer alguna cosa per online. Jo també compro alguna cosa online, eh? Poca cosa, però...
Jo crec que l'avantatge de models com el de Mirasol és que Sant Cugat té un urbanisme que en molts aspectes és un desastre a nivell de...
mobilitat.
De mobilitat, de tindre centres, llocs on comprar, no sé, de sostenibilitat, de consum d'aigua, de mil històries, no? I en el comerç és un dels reptes, no? Llavors, aquesta aposta que es va fer en el seu moment per les centralitats que concentren en un lloc que no és massa lluny de la resta del barri on la gent pugui anar per a no haver-se de desplaçar al centre, crec que és positiu. Potser en algun lloc falta que acabi de funcionar més.
A Volpelleres, per exemple.
Per exemple.
Sí. Estan en ella.
Per ara, cal insistir.
Tot i això també és cert que quan vas a la plaça Rabassaires, bueno, hi ha alguna coseta, és cert que es falten mil històries, però a poc, a veure si aquell eix que va de plaça Rabassaires després cap a l'estació acaba de funcionar. Hi ha poqueta cosa, però l'altre dia vaig veure un fort de pa que, artesà que no coneixia.
Amb guanyat premis i tot.
Pues mira.
I a més, seria que hi ha la cantonada, fan unes coses boníssimes.
Sí, també.
Del costat hi ha un forn de pa boníssim.
Per això.
Després hi ha el Paqui, i ja, després hi ha un argentí més cap allà.
Un restaurant. Sense
estar obert. No, no, un súper. Està obert fins tant i té coses de carnitat. I la gent ja hi va. Va poc a poc.
El problema dels barris nous és això, és que com es fan els edificis, després ja veurem com ho omplim, diguem, s'omplin abans els habitatges que els locals, i llavors els habitatges determinen la necessitat, sí. Però la gent ja està comprant en un altre lloc perquè inicialment no hi ha ningú, i per tant és difícil crear l'hàbit de consum, no? Però jo crec que si no apostem per barris que tinguin tota aquesta activitat, fins i tot en propostes més atrevides com la de poder aprofitar en aquest debat que hi ha sobre la divisió d'unifamiliars o bifamiliars, que aquesta transformació també permet atendre una xicoteta implantació comercial en zones com Mirasol o Vall-Lloreix, crec que és bastant interessant. També.
De fet, abans acostumava a ser així, el problema és que, com que hi ha tan poca oferta per habitatge,
sí.
I el benefici de vendre habitatge a vendre local és raonablement diferent, no sé si...
Sí, és complicat.
Sí, i també s'ha de dir una cosa, també, els hàbits de vida de la gent. Estar en un comerç és molt sacrificat, és un horari molt esclau, I avui dia costa trobar gent, relleu, Jo t'ho dic per les farmàcies, és que l'horari és molt dur.
Les guàrdies,
la conciliació familiar... Mm-hmm. O si tens un giro bo que pots tenir personal, encara tens un espai per... Però en el meu cas, quan jo vaig començar allà, que estava totes les hores, els meus fills sempre m'han recriminat que no me veien, no? Però clar, i és el que deies, obries i les guàrdies, i apa, i estic molt contenta amb el que he fet, però jo la meva part de mare sempre he tingut el complexe. Ara no, ara ja no, perquè m'han sortit uns fills collonuts. S'han espavilat?
Ah, bueno.
Clar, estic contenta. Són molt millors que jo.
Escolta, la Montse és com un xuter
d'optimisme,
perquè...
Carinyo, és que arriba un moment... És que és el bo de fer-se gran, Agata. Cada dia me quiero más.
Ah,
escolta, doncs amb aquesta reflexió de la Montse ens acomiadem, seguirem parlant del comerç local perquè no hi ha una solució ni fàcil ni única. Que acabeu de passar molt bona setmana, que ja estem a les acaballes. Que vagi bé.
Molt bé.
Gràcies.